Camins.
Missa XXL, Camins XS. Hey, hey, hey. M'he informat, perquè no penseu que jo el tema de les talles ho controlo massa. Ni jo ni Judit Casellas, que ja ens va demostrar que en un cop d'ull doncs, pensava que jo tenia una XS de pijama i no. Tinc, efectivament. Gràcies, Paula. Vinga, doncs encetem aquí aquest Camins XXL després de la darrera missa amb predicació quaresmal. Us donem la bona vesprada d'aquest dijous 23 de març, 23 ja, del 2023, dia 1 d'un nou pas per aquest programa del professor X, que un cop més ens va ajudar a reflexionar sobre l'actualitat i sobre temes alternatius. Estem parlant del professor Xavier Torrents, evidentment, que si Tamames, que si Tiranos en potència, que si Steven Spielberg, quina barreja, eh? Com entra la bogeria de Camins el professor Torrents. Mola molt tenir a Xavier Torrents i ahir va succeir que va passar per aquest programa. Dia 1 també després de dedicar minuts de ràdio a parlar del món de la poesia, contents d'estrenar aquesta secció, varen fer amb la Àngels Marzo, crítica, traductora, promotora cultural, sobretot poeta, que ens va ajudar a endinsar-nos en aquest món apassionant un primer dia, però esperem que vinguin molts. On està el Ferran? Ferran Capdevila. On està? Necessita Ferran. Ara, Ferran Capdevila. Dia 3 després de l'aniversari de Ferran Capdevila. Fantàstic. 34 magnífics anys que cada dia llueix amb més orgull i amb més solera. I, evidentment, una data com aquesta, una efemèride com aquesta, es mereix una felicitació com Déu mana. Olma Giró.
Ferran, felicitats més 3. T'havia gravat un àudio genial, supernatural, que m'havia sortit de dintre i veia que no estava gravant bé. El que et deia és que ets el millor i a banda de ser el millor, que cada dia es pot celebrar l'aniversari i que veient el presentador que tens i l'equip que tens, pagaràs car aquest aniversari, perquè fins l'any que ve anirem sumant dies, saps? Més 3, més 4, i quan s'hagin acabat les persones a la ràdio, potser podem començar a mirar cap a fora. Va, rei, un petó.
Per tant, felicitats, Ferran Capdevila, pels teus, el teu aniversari, més 3. Gràcies, Olma, també per la teva participació, per jugar sempre amb Camins. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio nocturna de la casa i els shows que ens montem sense cap motiu, sense ofici ni benefici, de 8 a 9, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram pilotats per Maria José Mendoza, érase una mujer a un ordenador pegada. Recordeu, Twitter @CaminsEstel, Instagram CaminsEstel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial i una pàgina web radioestel.cat. Tenim YouTube, tenim Més Estel. Més Estel és música, YouTube és vídeo, Més Estel, YouTube, tot molt fàcil, tot molt accessible, tot a un cop de clic. Avui dijous tornem a la càrrega, per tant aprofitarem els minuts que tenim i després de les notícies ens posem de gala per rebre la visita de la rialla de la casa, el gran, grandíssim Salvador Aragonès, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. A més, convidarem Júlia Julve i Carla Buigas a quedar-se una estona amb nosaltres, perquè ja sabeu que totes dues treballen cada setmana, suen molt, diferents temes d'actualitat i signen reportatges, doncs temes escollits. Doncs bé, avui, en el nostre format reduït, els hi hem demanat que ens presentin aquests reportatges. Parlarem doncs, sobre la manca de l'aigua, no?, una mica, amb la Júlia Julve, i del paper de les dones en la ciberseguretat amb la Carla Buigas. No, Carla, és així?
Sí,
perfecte.
Exacte.
Doncs serà després d'un informatiu avui reduït. Notícies, aigua, ciberseguretat, Salvatore i la seva versió d'economia. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna. Lo bo si breu, ja sabeu, simplement és breu, aquí a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins, el magazín de la vesprada a Ràdio Estel. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing without a woman or a girl.
Quan són les 8 i 19, continuem amb Carla i Júlia i us presentarem reportatges que darrerament han fet i que volem donar-li també canxa aquí al Camins. Carla, tu ens presentes un reportatge que vas fer sobre el paper de les dones en el món de la ciberseguretat. De fet, ens presentes una de les iniciatives de la Generalitat per impulsar la presència de les dones en l'àmbit aquest de la ciberseguretat. Es diu aquesta iniciativa el Pla Estratègic de Dones en Ciberseguretat i també portes un testimoni, serà interessant escoltar-lo. Anem a PAMS perquè es veu que no hi ha dones en un món on falta gent en general.
Sí, bona vesprada, Rafa. Exacte. No només falten dones, sinó que també falta gent i per això també és molt estrany que no agafin aquestes dones. A Catalunya, la ciberseguretat es tracta d'una especialitat que està en constant tensió per la manca de talent. Només a Catalunya falten uns 5.000 professionals i alguns estudis, de fet, apunten que aquest sector, el de la ciberseguretat, és el quart àmbit amb més demanda de persones treballadores dins del sector més ampli, que són les TIC. Uh-huh. Alhora, també és el subsector amb la taxa de participació femenina més baixa, que és només del 12,9%.
Déu-n'hi-do. Home, em sembla molt curiós que, diguem, que un problema... problema o situació que s'està donant molt, no? Com és els problemes dels atacs informàtics, de la suplantació de vegades de personalitat, d'aquests missatges, no? Per clicar i accedir a les teves dades, doncs no estiguin ben coberts com per a professionals. I ja més enllà d'aquests 5.000 professionals que falten, que damunt sigui aquesta manca...
És per aquest fet, perquè com és un àmbit que està com evolucionant de manera molt ràpida.
Més ràpida que la formació de les persones o la disponibilitat de les persones. Però bueno, ara la Generalitat s'ha posat una mica les piles i ha engegat aquest projecte, aquest pla estratègic de dones en ciberseguretat. En què consisteix? A veure...
Doncs és un pla que neix l'any 2022, que surt també d'un pla impulsat per la Generalitat que per potenciar la presència femenina en el món de les TIC en general, les tecnologies de informació, i és un pla que neix, com dèiem, amb l'objectiu d'incrementar la presència de dones al sector i treballar en tres àmbits. Va. Mira, perquè ens quedi més clar, nosaltres vam parlar amb la Raquel Delgado, que és una dona que treballa a l'àrea de compliment normatiu de l'Agència Catalana de Ciberseguretat de Catalunya, que ens va explicar una mica com s'enfoca aquest projecte.
L'àmbit d'aquest pla s'estén més enllà de lo que és l'agència i la Generalitat. El que pretén aquest pla és atreure, retenir i donar a conèixer el talent femení en el sector de la ciberseguretat a Catalunya, alineant-se d'aquesta manera amb objectius de país en quant a la societat digital, la ciberseguretat i la igualtat de gènere.
Clar, és un pla que es divideix en tres eixos, com dèiem, no? Un primer que està vinculat en el lideratge de l'ecosistema de la ciberseguretat per afavorir la presència de dones.
Val.
També amb la promoció i la retenció del talent femení.
Sí.
I l'estímul i foment, que aquest crec que a mi és un dels que més m'agrada, de nenes i joves en aquest sector de la ciberseguretat, per crear referents, perquè clar, és que no n'hi ha cap.
Si em permets... Estava pensant que històricament els informàtics, no? Per fer una mica d'analogia, ara la ciberseguretat és una cosa especialitzada, no? Però els informàtics normalment són homes. Passa com els tècnics de so, no? I que ens deia la Bet el dia de la Internacional de la Dona. És un sector que està molt masculinitzat, no? D'alguna manera, i està molt bé que comencin a sortir referents.
I el que... Sí, evidentment. De fet, quan vam parlar, ara que presentarem el testimoni de la Rocío, que és amb la qui vam parlar,
sí.
Clar, és el que ens explicava, que també és aquest estigma social de que les carreres tecnològiques o de ciència són més d'homes.
Sí.
Perquè les dones fem carreres més socials.
Més socials, sí.
Llavors
sí.
És com que s'ha creat aquest rol... Llavors, clar, això ha portat a que no hi hagin dones en el món de la ciberseguretat i que no hi hagin referents. Aleshores, com no hi ha referents, és com un peix que es mossega la cua.
Home,
i clar...
I feies aquesta dada, que no arriba aquesta presència femenina al 13% dels professionals. Per tant, és un món d'homes, com estem deixant palès. I deies que tens un testimoni, no? La Rocío Ramírez.
Sí, és la Rocío Ramírez, que ella és Incident Response Handler.
Ui!
En una empresa de ciberseguretat. El nom és en anglès.
És molt de Rosario Santa Maria, això.
Per tant, és una posició de molta responsabilitat. No, això... Ell és una posició de molta responsabilitat, vale, de veritat, però sí que ens explicava això
crec.
Que no... aquest estigma, una cosa que em va fer... em va encuriosir molt, és que no només és a nivell social, sinó dins mateix de les empreses de ciberseguretat, no està normalitzat veure que hi ha dones. O sigui, també em va dir que hi ha certes situacions que hi ha com reticències a que les dones estiguin o ja treballant en aquest àmbit o, si més no, en, també en llocs de responsabilitat. Ella, de fet, m'explicava que moltes vegades, només pel fet de ser dona, s'ha sentit qüestionada.
He vivido experiencias de que se cuestione que seas buen perfil a nivel técnico, por ejemplo, que cuando, pues digamos, las opiniones que puedas dar o recomendaciones no se toman con la misma seriedad, también, o sea, de casos en que trabajan también en este mundo, que no te tomen en serio a veces, por a lo mejor porque tengas menos experiencia y además se suma el hecho de que eres mujer, es como que no te dicen explícitamente, no te estoy tomando en serio, pero en las formas en las que te hablan sí que se va notando un poco.
I aleshores, doncs, és com el que... és una mica el que dèiem, no? Si directament, des de dins de les empreses, ja no hi ha com aquesta confiança...
Clar, aquí s'ha
de trencar... Que també fa molta ràbia que haguem de parlar com de confiança, perquè... per què desconfies? Perquè és una dona i creus que no pot fer la mateixa feina o de la mateixa manera que tu, llavors, si des de dins ja no comença aquest canvi...
Bueno, és això, no? Dins mateix de les empreses hi ha aquest dubte, tampoc permet crear referents i és aquest peix que es mossega la cua, eh?
Exacte, i per això mateix també ella em va explicar que està molt d'acord en que es comencin iniciatives com aquestes que parlàvem de la Generalitat per potenciar aquesta presència femenina i em va destacar que a poc sí que més noies joves estudien aquestes carreres més tecnològiques. Em va explicar que ella, quan va començar el màster, va veure un bon grup de dones i va pensar, ostres, que bé. I em fa molta gràcia perquè també va pensar, que estrany. Perquè, clar, no estava acostumada.
Sí, sí, sí. Tot i així, podrem dir, com en altres àmbits professionals i de la societat, que el canvi ha començat, com a mínim s'està parlant i s'estan fent passes.
Exacte, ha començat. Sí que és cert que la Raquel Delgado, que és la noia de l'Agència Catalana de Ciberseguretat, sí que ens explicava que amb aquest pla també han vist que els resultats es començaran a veure més a llarg termini, perquè vivim com estem molt acostumats a això, però així per acabar, si em deixes destacar una de les coses que em va dir la Rocío, que és com la necessitat de que hi hagi dones a la ciberseguretat, perquè tot i que siguin qüestionades, em deien que per ella treballar amb dones ha sigut inclús una experiència millor.
Considero que con todas las mujeres con las que he trabajado han sido unas excelentes, excelentes analistas en el sentido de ser muy cuidadosas con las cosas. Digamos que hay, por ejemplo, ciertas aptitudes que se nos enseñan a nosotras desde muy pequeñitas por constructos sociales de tienes que hacerlo todo perfecto, tienes que no dejar absolutamente ningún hueco por aquí sin cubrir porque siempre tienes como una mirada puesta encima.
I això seria tot. Llavors, està molt bé que surtin aquestes iniciatives. Sí que és cert que seguirem esperant aquests canvis que lentament es van implementant, però per desgràcia i per llàstima haurem de seguir veient com es qüestiona el talent i més en un món on hem començat dient que falta gent en general. Doncs contracteu dones, que us ho faran molt millor, que només són el 13%. Jo trobo una dada molt, molt
com
impactant.
Com a mínim, avui ho hem parlat i en el teu reportatge ho has fet palès, per tant, enhorabona i gràcies per presentar-ho també aquí al Camins.
T'allibero,
quedes alliberada, Carla Buigas, per preparar el butlletí de les 9, que això és molt important, que la gent estigui
exacte
al dia. I nosaltres fem una petita pausa i encara segrestem una estona més a la Júlia Julve, que avui no porta xal, per cert, ja us ho dic, perquè cada dia està bé que sapigueu com va el tema. Pausa i més reportatges al Camins.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua a dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4. Camins.
I continuen caient companys, que avui estàvem amb quadre al matí. I demà vaticino que Pere Juventí se sumarà a aquest moment. I si fos la Carla estaria molt preocupada.
Comença a estar malament, també.
Amb Rafa Sanahuja.
Rafa Sanahuja va portar el bitxo.
I altres persones que expliquen coses.
Is this the world we created? Clavats dos quarts de nou, Rafa Sanahuja és el bitxo. No va portar el bitxo, és el bitxo. Júlia Julve, vinga, anem amb tu, anem amb el teu reportatge, perquè aquesta setmana experts de les Nacions Unides han fet públic un informe on avisen sobre la necessitat, ho dèiem ahir també a l'informatiu, d'actuar per lluitar contra el canvi climàtic. El signen 93 autors i assenyalen aspectes com que en l'última dècada els morts per desastres naturals ha augmentat considerablement. Parlen d'avís final i parlen ells d'avís final i alerten que cal actuar abans no sigui massa tard. En parlàvem, com deien, amb la Júlia Julve, que ha preparat aquest reportatge. S'ha estrenat avui, no? S'ha d'estrenar avui.
Sí.
Segon passe, eh? Segon
sí,
passe.
Segon passe.
Hem fet, doncs, i aquest en directe, que sempre mola més.
Sí.
Molt més que l'Estel migdia. Que
I també...
On vas a parlar. I has parlat amb veus expertes sobre aquest informe, eh?
Sí, i m'agrada que hagi sortit aquesta setmana. Òbviament ho he fet coincidint amb aquest informe que ha publicat l'ONU, però justament a Catalunya, com explicaves abans,
sí,
el Parlament ha convalidat aquest decret de sequera, no? Explicava ja des de fa mesos que es constata aquesta dràstica i generalitzada reducció de les precipitacions. A Camins ho hem anat explicant, no?
Sí.
Les aportacions als rius que alimenten els embassaments. I avui, justament, Rafa, també el govern ha dit que aposta perquè Catalunya avanci cap a un model de turisme més sostenible. Per tant, no? Sostenibilitat, frenar el canvi climàtic, i crec que és com molt interessant parlar de tot això. Aquest informe que deies ara és molt contundent.
Val.
I es marca l'objectiu d'aconseguir abaixar les emissions com a mínim a la meitat al 2030. Es posa l'objectiu
ambiciós,
aquest.
Ambiciós.
Sí, molt ambiciós. Creuen que és realista, sobretot si la societat i especialment els governs...
Sí, es posa les piles i es posa en marxa,
sí,
i s'ho prenen seriosament.
Sí, 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 perquè alerten d'aquesta escassetat d'aigua que ja afecta 3.000 milions de persones, ho explicàvem ahir a Camins, i alerten que augmentarà molt més a les pròximes dècades, dades molt alarmants. Per exemple, el 26% de la població mundial, és a dir, 2.000 milions de persones, no compten amb aigua potable, que això és
impactant,
molt bèstia.
Impactant.
Sí, sí, molt bèstia. I també expliquen que el 46%, 4.600 milions, no tenen accés a un sanejament d'aigua gestionat de manera segura. Aquest informe ràpidament també preveu que la població urbana mundial que pateix escassetat d'aigua es dupliqui. Atenció, passant dels 930 milions l'any 2016 als 1.700, 2.400 milions, fa aquesta estimació de persones, de cara al 2050. I com deies, Rafa, he parlat amb tres veus molt interessants.
Val.
Un d'ells és el responsable de la campanya de canvi climàtic de Greenpeace, una entitat que, com saps, s'involucra moltíssim en moltes causes.
Sí, sí, efectivament, molt activa.
I també en el canvi climàtic, concretament he parlat amb Pedro Zorrilla, que és responsable de la campanya de canvi climàtic de l'entitat, que diu que és impossible, és possible arribar a aquest objectiu del 2030 sempre i qual les coses es facin bé i s'apliquin les mesures.
Necesidad de abandonar el gas, el petróleo y el carbón lo antes posible, que es lo fundamental, y reducir la demanda de energía y materiales. Creemos que es posible seguir la recomendación del IPCC de reducir las emisiones en el 2030 a la mitad si se aplican las medidas. Son medidas que cambiarán bastantes cosas, pero que además tienen beneficios para el conjunto de la ciudadanía, que no hay excusa para no hacerlas.
Això és el que em comentava Pedro Zorrilla, una entitat, com deia, Greenpeace, molt involucrada per aconseguir frenar el canvi climàtic. Greenpeace, de fet, considera que els objectius actuals del govern espanyol, com dèiem, la implicació dels governs, continua sent insuficient per complir les recomanacions del grup d'experts i també de l'acord de París. A més, els experts amb qui he parlat remarquen que les administracions han d'anar a la una, és a dir, en el cas
posem-nos en el cas de Catalunya, Val. Ajuntaments, govern català i també el govern espanyol, en aquesta presa de decisions...
Jo ho veig molt optimista i molt ambiciós, però bé, sí. Està bé com a mínim tenir-lo present.
Però sí. El que em deien és, si tu estàs intentant dir a la ciutadania, recicla, no? Intentem frenar el canvi climàtic a través de moltíssimes mesures... Feu realitat també en el que vosaltres doncs, projecteu i en les accions que vosaltres doncs, esteu estudiant i
seria
que,
lògic, però ja
i que voleu aprovar. Una d'elles, que també és actualitat, no? Ho hem també parlat en aquest programa, no pots estar demanant mesures per frenar el canvi climàtic i alhora estar estudiant l'ampliació d'una gran infraestructura a Catalunya, a casa nostra, que és l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ja sigui fent una pista sobre l'aigua, que precisament aquest vespre el govern... El Parlament
sí, sí, ha dit que aquesta iniciativa sí.
Sí, aquesta concreta no la contemplen, però l'estan estudiant. Per tant, no siguem contradictoris a l'hora no de dir a la població recicla, però d'altres grans infraestructures, Hard Rock, ampliació de l'aeroport del Prat, i això concretament m'ho deia Miquel Vallmitjana, d'Ecologistes en Acció.
Aquest informe serà com l'última advertència que es farà des de l'IPCC. Ja tenim tot sobre la taula. Ara, a partir d'ara, és actuar. Doncs a què esperem per actuar? O sigui, és un plan. No estic negant que no s'estigui fent res. Òbviament, s'està treballant, s'estan fent propostes, però quan parlem de què esperem per actuar és deixar de fer accions contradictòries a aquesta proposta. Quan dic deixar de fer accions contradictòries és grans debats que tenim a nivell social aquí a Catalunya. Com que cal ampliar l'aeroport de Barcelona? No hem de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle? Doncs ampliar l'aeroport de Barcelona perquè hi hagi més avions és augmentar les emissions. És a dir, posem les cartes sobre la taula i hem o no hem de deixar d'emetre gasos d'efecte hivernacle? Doncs...
Ara ens expliques, perquè l'informe diu també altres coses, Júlia Llura, però volem saludar a Salvador Aragonès, que s'incorpora en aquest moment al Camins. Després encetarem d'aquí uns minuts l'Economia en Valors, però per si vol afegir el seu punt de vista al que ens expliques, Júlia. Salvador Aragonès, bona vesprada.
Bona vesprada. Benvingut. Bé, avui és el Dia Mundial de la Meteorologia, no?
De la meteorologia, sí, senyor.
Sí, o sigui que, per tant, doncs, és adient tot això que s'està dient.
És adient, no? És un bon tema, eh?
El problema és com... Com coordinar o com equilibrar...
L'economia i l'ecologia, no?
L'economia i l'ecologia. Aquest és el punt que encara no s'ha descobert. El desllorigador, no?
Doncs bé, s'haurà de fer, perquè totes dues coses són importants. Et dèiem, Júlia, que l'informe també es parla del concepte justícia climàtica. Què en diuen sobre això?
Parlem d'economia i ecologia, però també és molt important la cooperació entre països pobres i països rics.
L'equilibri.
Sí, exacte. Calen accions més ambicioses i els experts remarquen que la justícia climàtica, Rafa, com deies, és crucial. És a dir, que hi hagi cooperació entre països rics i països més pobres. Per què? Alerten que en l'última dècada les inundacions i sequeres a zones vulnerables s'ha multiplicat per 15. És una xifra que crida molt atenció. Gairebé la meitat de la població mundial viu en territoris vulnerables al canvi climàtic. El secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, remarcava aquesta setmana que la responsabilitat recau sobretot en els països del G20, que representen un 80% del total de les emissions. Alemanya, Aràbia Saudita, Argentina, Austràlia, Brasil, Canadà... Sí, Estats Units,
justament,
tots aquests països...
Justament en l'entrevista que farem a Economia en Valors parlarem una mica d'aquest tema concentrat una mica a Catalunya. Però, Júlia, el grup intergovernamental d'experts en canvi climàtic advertia el 2018, fa ja 5 anys, sobre el desafiament que suposa mantenir el calentament global en 1,5 graus 5 anys després. Què en diuen d'això?
Doncs mira, avisen que el repte és major arran de l'augment de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Per tant, ens estan dient que no anem pel bon camí, que la població no va en bon camí. Jofre Carnicer és professor de la Universitat de Barcelona i deixa'm comentar-te també que aquest avís que ha fet l'ONU és a través de 6 informes que s'han anat publicant al llarg dels anys. És a dir, són 6 informes que expliquen una mica com frenar el canvi climàtic i a partir d'això l'ONU ho resumeix en un que s'ha publicat aquesta setmana. Correcte. Doncs Jofre Carnicer ha participat en un d'aquests 6 que s'ha anat redactant al llarg dels últims anys. Creu que la població no és conscient del risc que suposa el calentament global, l'escalfament global.
Probablement, el podem escoltar.
El que veiem amb les projeccions és que aquest llindar crític de risc està molt a prop, està com una finestra d'oportunitat d'uns pocs anys i que si el volem evitar, la reacció ha de ser ara, en els propers... En menys d'una dècada s'han de fer canvis transformatius. Un percentatge important de la població que potser n'és parcialment informada o que té una informació parcial d'aquests riscos, no?, que estem atenent a les properes dècades.
I un fet que justament ara comentàvem, Rafa, també amb en Salvador, els experts adverteixen d'aquest finançament. Creuen que no és, o sigui, que és insuficient, que això està frenant el progrés i, per tant, demanen d'augmentar el finançament, sobretot en inversions climàtiques, que creuen que els governs no en fan massa cas en aquest aspecte i creuen que això s'ha de reforçar. El grup també proposa altres alternatives habituals que els oients les poden fer servir el dia a dia, fer aquesta aportació, com per exemple fer servir la bicicleta o utilitzar el transport públic, no només per millorar la qualitat de l'aire, sinó també molt important per nosaltres mateixos, per millorar la salut.
Salvador Aragonès, com a persona amb una saviesa vasta, no penses, te demano l'opinió, que tal vegada es parla molt, hi ha molt bones intencions, però després a l'hora de la veritat manca, no sé com dir-te-ho, posar fil a l'agulla, solucions reals, lleis que regulin tot això.
No s'activa, diríem.
No s'activa.
Les ganes de canviar el canvi climàtic.
No es fa palès, al final, sobre el paper, tot molt clar.
Però jo crec que això, efectivament, el G20, perquè són moltes gens.
En un moment, tres.
I llavors, esclar, si aquests decideixen fer una altra cosa, o sigui, si Xina i els Estats Units, que són els principals, i Rússia, que són els principals productors de CO2, si aquests no decideixen posar-hi fre, doncs aquí no hi ha res a fer. Perquè, a més, tota la indústria i tota la... anirà de cara... No. Mira, per exemple, Alemanya en aquests moments ha demanat que no s'assenyeixi l'any 35 al final de les emissions de CO2 en els cotxes, que continuï el motor en combustió. Això ho ha dit Alemanya. I si Alemanya ho diu, doncs la senyora von der Leyen, doncs ja, o sigui, la Úrsula... pels amics.
Pels amics, la Úrsula.
doncs ja pot dir el que vulgui, que al final això va cara avall.
Roma,
per què? Perquè estem vivint crisi econòmica, i la crisi econòmica fa que una altra vegada, crisi econòmica i crisi energètica, que una altra vegada, doncs, el carbó i les energies, diríem, de CO2,
sí, sí,
doncs aquestes continuaran tirant, no? I les energies, diríem, que no són contaminants, aniran pujant, però molt lentament.
Molt lentament. Sí. Perquè al final l'economia mana. L'economia al final i les dificultats manen. Salvador, mil gràcies per aquest anàlisi express i improvisat. És basta saviesa. La de Salvador Aragonès i Júlia, mil gràcies a tu també.
A tu.
I enhorabona per aquest reportatge estrenat a l'Estel Migdia amb menys glamour que al Camins. Júlia, t'escoltem en el butlletí de les 9. Ens quedem amb tu, Salvador, fem una pausa i arrenquem en Economia
en Valors. Perfecte.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte a les 6 de la tarda, Ràdio Estel transmetrà en directe el Rosari per la Vida des de la Basílica de la Mercè de Barcelona, en el marc de la Jornada per la Vida. Viu aquesta pregària especial presidida pel bisbe Javier Vilanova amb la participació de diverses realitats de l'Església. Després del Rosari, la missa de cada dissabte a 7:15. Recorda, aquest dissabte a les 6 de la tarda, Rosari i missa per la Vida des de la Basílica de la Mercè, en directe a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
I tornem amb alegria, amb moltes ganes de fer-los i agradable aquest espai d'economia. Ens esforcem perquè sigui així. Ja veuran.
Camins.
Però quan li es passa la... Què dius? En la casa de la venta Fox i els Setmans?
Sí, sí.
Ràdio Estel.
I a la producció, Paula Moreno.
Expliquem històries.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Economia en valors, amics, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials en què ens endinsem de ple en tot el que passa en el món de l'economia. Qui tenim avui per entrevista, Salvador?
Doncs mira, Rafa, avui tenim a una de les persones que coneix a fons l'agricultura i la ramaderia del país, de Catalunya,
clar,
i que ens explicarà per què els preus de l'agricultura, especialment la fruita i les verdures, han pujat tant i com resoldre el problema de la sequera.
Important.
Amb nosaltres està Carles Vicente, responsable d'organització Acció Sindical i Comunicació de la Unió de Pagesos.
Perfecte. Doncs també podem explicar que la Generalitat ha anunciat, abans de saludar-lo, restriccions d'aigua més severes a 224 municipis per la greu sequera, el període més llarg sense pluges des que hi ha registres, que van començar al 1905 i que s'allarga des de fa 30 mesos. L'alerta al sistema del Ter Llobregat, que abasteix Girona, Barcelona i tota la seva àrea metropolitana. En fi, moltes coses complicades, en aquest cas, arran de la sequera. Salvador?
Sí. Bé.
I a Europa també, Europa també.
Hi ha moltes complicacions.
Doncs el podem saludar ja al nostre convidat. Bona vesprada, Carles Vicente.
Hola, bon vespre.
Vinga, parlem una mica de la sequera, que a Catalunya afecta per igual més o menys a tothom. La pluja afecta a tota la cadena alimentària, la fruita, la verdura, la ramaderia, l'aviram, etc. No obstant, no estem encara en una situació extrema, no és així?
Bueno, a veure, aquí...
Carles?
Carles?
Sí.
Ara, que t'havien perdut un segon. La situació no és extrema, dèiem, o sí?
Sí, sí, a veure, la situació, òbviament, és una situació complicada. Més que extrema, complicada.
Vale.
I hauríem de parlar de dos sequeres. Una, la sequera de regadiu i la sequera de secà, que tenim a Catalunya, que n'hi ha molt.
Val.
Per tant, que no podem regar. Sí. I fent un tomet no gaire lluny, l'any passat el secà de Catalunya va patir una pèrdua de productivitat important. A més, hi va haver contrades que canvi climàtic o, diguem-ho així, el fred, cops de calor, fins que el regadiu va perdre producció pels cops de calor. Per tant, venim d'uns anys complicats en aquest cas, de la pagesia. Sí, en aquest moment, sí, que és el present, dius, sí. Ostres, com s'encara això? Doncs no gaire bé. S'encara amb una sequera al regadiu, on ja tenim unes restriccions, però aquí és important partir Catalunya. I Catalunya està partida allà, perquè una és conques internes i l'altra és la hidrogràfica de l'Ebre. Conques internes, que on s'ha aplicat ara en aquest moment el decret de sequera per part de l'administració catalana, del govern, aquest decret de sequera en aquesta zona, clar que és important, però afecta més en aquest cas, perquè estaríem parlant de gairebé un 80 o 90% aproximadament del consum humà i la resta, en aquest espai, el regadiu agrícola.
Sí. Val?
Per tant, on té molta incidència en aquest moment és a les persones, de pobles, ciutats, d'aquesta àrea, i també a l'agricultura, però en aquest cas menor.
Sí.
Ja, digui'm.
Sí. Carles Vicente, jo crec que la situació no pot afectar tant els preus dels productes comestibles, almenys d'una manera tan forta com és el 16% interanual. A mi em costa més difícil, no? No serà que molts comerciants compren o amagatzemen i fan pujar els preus per vendre-ho després més car?
Bueno, aquí jo també faig una pregunta. Després intento respondre en aquesta.
Vale.
Però una pregunta important que potser ens situa al que estem patint ara. Durant molts anys, que no hi havia sequeres, la veritat que ens heu sentit patir al sector de la pagesia,
sí,
d'una certa tendència a mandonguejar, en aquest cas, els preus des de la distribució,
sí,
des de els magatzems, etc. I els aliments arribaven a un preu, perquè a vegades nosaltres dèiem que ens estàvem arruïnant. Ara, en aquest moment, els preus han pujat.
Sí.
Però el repartiment cap enrere, el repartiment, ens han pujat els costos de producció, això és una obvietat, però el repartiment cap enrere no s'ha fet plenament. S'ha fet algo perquè si no estaríem no asfixiats lo següent, però és cert que encara ara ens estan plegant empreses, vaqueries de llet, vull dir, explotacions lleteres. Dius, ostres, i com pot ser que passi això amb aquests peus? Perquè sents algun... Jo vaig escoltar una roda de premsa que va donar el senyor Roig, i va dir, va parlar de 50 cèntims s'havia pujat la llet. Perdoneu, la llet blanca poder s'ha pujat amb 50 cèntims. La llet de marca no s'ha pujat 50 cèntims. Per tant, a on hi havia una tendència a mantindre els preus per una estratègia comercial pura i dura que ha acabat quasi gairebé arruïnant el sector, aquí hauríem de fer aquesta reflexió. Ara, en aquest moment, que algú ha imputat els costos de despesa, i us dic així, no s'han imputat al sector primari al 100%. Tot s'ha tornat a quedar a imputar el cost en aquestes cadenes de distribució o en aquests magatzems, perquè continuen tenint beneficis. El 2019 van tindre beneficis, ara en continuen tenint. Per tant, aquí hi ha una situació anòmala en el que és el repartiment de la cadena de valor alimentària. Jo no vull llançar que els aliments seran cars tota la vida o seran barats com abans. Haurien de tindre el seu preu just. I això ens acostumaria la gent a comprar els productes més de temporada, de més de proximitat, quan hi ha més abundància d'aquell producte, d'aquell bon producte, i els preus són més raonables.
Carles, i aquest desequilibri, no?, en els preus dels productes i en la seva cadena fins que arriba des que es produeix o des que es genera o des que es cultiva o es cria al consumidor, qui està guanyant més diners en tota aquesta... O sigui, perquè si no tothom té el seu preu just, hi ha gent que guanya molt i gent que guanya poc.
Sí, és una obvietat. Majoritàriament, els que estan recollint més, i ho veiem, perquè no m'ho invento jo com a Carles Vicente, sinó ni la Unió de Pagesos, això surt publicat, els beneficis d'algunes cadenes. Tots sabem els beneficis que ha obtingut Bonpreu, tots sabem els beneficis que ha obtingut Mercadona. Hi ha altres cadenes que ho publiciten. Aquests poden acabar dient que tenen uns marges molt ajustats, però ells paguen l'aigua i la llum i tenen beneficis. Nosaltres justet paguem l'aigua i la llum. Aquesta és la realitat. Per tant, què ens passa? Que no podem innovar dintre les nostres explotacions i cada vegada estem més obsolets encara enfrontats de cara a anar a la contrària que es produï.
Carles, pot ser que la verdura mantingui els preus tan alts d'ara en endavant, també? Perquè sempre parlem de la gran diferència que hi ha entre certs preus que perceben els pagesos i els que troben al mercat. Ja hem parlat una mica de la carn, has fet referència, del peix ja ni diguem. El pollastre sembla que es manté, més o menys, perquè jo compro pollastre i ha pujat també. De la verdura, com ho tenim, això?
Bé, la verdura... sempre ha sigut un producte, penseu que cal molta mà d'obra a l'hora de produir-la. I gairebé ha sigut un producte que amb el temps, i érem un país, érem Catalunya, sobretot importants productors de verdura, i ara tenim unes zones concretes que ho hem reduït. Hi ha gent que li costa molt defensar-se en el mercat. O sigui, ha sigut uns anys molt complicats pel sector de l'horta. Ha hagut d'especialitzar molt i ha hagut de gairebé introduir el que és la venda directa més de proximitat o en botigues, amb una qualitat alta. Aquests se n'han anat sortint, sí. En majoritàriament el que produïa doncs, més grans extensions han hagut de plegar per qüestió de preu. Per tant, aquí tenim que refer aquest sector i tenim que donar-li l'oportunitat que té Catalunya de produir, en aquest cas, horta, i tornar-ho a revaloritzar-ho. Això no vol dir que hagi de ser barat com abans ni car com ara, però ha de ser un just preu.
Carles Vicente, responsable d'Organització, Acció Sindical i Comunicació de la Unió de Pagesos, i sempre ens ajuda molt a entendre el que està passant doncs, en aquest sector i la realitat del mercat, la sequera en aquest cas també com afecta i els preus que tothom paguem i que molta gent pateix. Carles, moltes gràcies per estar amb nosaltres i bon cap de setmana.
Gràcies, Carles.
Molt bé, gràcies.
Bona nit.
Altres, com sempre, bona nit.
Vinga, fem una pausa molt breu i donem un parell de notícies importants.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, va, actualitat pura. La Fed apuja els tipus 25 punts bàsics, aquests tipus d'interès en plena tempesta bancària. Estats Units ja té el tipus d'interès al 4,75%, Salvador.
Sí, perquè els principals també índexs bursaris nord-americans cauen amb força en els últims minuts de la sessió després de que el president de la Fed, Jerome Powell, hagi alertat que la crisi bancària pot colpejar l'economia. Janet Yellen, la secretària d'Estat del Tresor, també ha sembrat la inquietud als mercats en matisar que no es garantiran tots els dipòsits de manera estandarditzada i la gent se posa a tremolar.
Ja, ja, ja. I aquí a Europa, quina és la resposta d'Europa?
Doncs que Christine Lagarde...
molt bé, Salvador.
Diu que no ens comprometem a seguir pujant els tipus. De fet, la situació europea està més controlada que als Estats Units, no? O sigui que no es bulla, però veu també que la inflació baixarà i en funció de com vagi aquesta aniran també els tipus d'interès.
Qui ho ha dit, això? Qui ho ha dit?
La Christine Lagarde. home...
Ai, és que
ha de fer és que lo del francès és
fantàstic.
És fantàstic.
I el Banc d'Espanya ha presentat el seu informe trimestral sobre l'economia espanyola i anuncia que els preus, la inflació, baixaran aquest any fins al 3,7%. Una forta baixada si tenim en compte que l'any 2022 la inflació va ser del 8,6%.
Sí, d'acord, Rafa. I aquesta és la bona notícia. La mala notícia és que els preus dels aliments pujaran fins al 12,2% aquest any 2023, però de cara a l'any que ve, de cara a l'any vinent, els preus dels aliments baixaran el 4,6%.
Ja.
Per arribar al 2,9% l'any 2025.
Déu-n'hi-do.
Això són bones notícies.
Bueno, són bones notícies, però lentes, Salvador. Em semblen lentes. Una baixada lenta. Ha pujat molt ràpid, això, i ara baixarà molt lentament.
Sí. Bé, és que l'economia no és un...
No
són matemàtiques.
No és d'un dia, ni són matemàtiques ni és d'un dia per l'altre, mai. Escolta, i podem recordar abans d'acomiadar que Inditex ha tingut uns beneficis rècord a l'any 2022 amb 4.130 milions, un 27% més que l'any 2021, però no s'ha vist reflectit en el seu valor en borsa, que cau més d'un 3% en aquest cas. Salvador, no tenim temps per més, hem d'acomiadar en aquest cas, què et sembla?
Doncs que Inditex té uns costos operatius molt alts, diuen els analistes, com és l'anunci del passat mes de febrer, que el grup va anunciar un acord amb els sindicats que incloïa pujades del 20% de mitjana dels salaris en territoris com Espanya.
Déu-n'hi-do.
A més, va anunciar unes inversions de 1.600 milions. Va. Mastegar això és difícil.
Perquè, clar, són moltes xifres. Doncs fins aquí les notícies, fins aquí Economia en Valors, en el nostre Camins XS. Va, escoltem la Falca de la Caixa i recollim.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, acomiadem el programa d'avui, Camins XS, Missa XL, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous d'aquesta segona temporada del nostre programa nocturn de la casa, amb un tipus que pensa que la manca d'aigua és cosa de perroflautes. Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció, avui guest stars per presentar-nos els seus reportatges. La nostra segona vida, la virtual, és a les mans, expertes mans de Maria José Mendoza i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i al muntatge musical. De seguida, informació puntual en el butlletí de les 9.
Si està Paula Moreno, doncs llavors ja podem.
Si està Paula Moreno...
Sí, ja podem plegar.
Si no està Paula Moreno, nos vamos.
Ah, no, llavors
no funciona. És com la casera.
No funciona.
Si no hi ha Paula Moreno, nos vamos, Salvador.
Sí, està, tranquils, perquè estarem tranquils.
Estarem tranquils, però si no està, nos vamos.
No, si no està, nos vamos, perquè, escolta'm, això...
Perquè és com la casera.
És un desgavell.
És un desgavell. En Paula no, en Paula tot molt endreçadet. Molt. I en Ferran. Ferran, cap de producció de la...
Sí, bueno, el Ferran també, però... Bueno,
saps que, saps
avui
que va
li tocava, ser... Avui li tocava la Paula.
Salvador, va ser l'aniversari de Ferran dilluns.
Dilluns?
Dilluns va ser el seu aniversari.
home, tan jovenet com és, no es poden complir anys encara.
No, és veritat, està sí. prohibit. Escolteu, fem una salutació pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí, dia de despropòsit. Una estona estarem a Can Marçà i pels del directe acabeu de passar una bona nit de dijous. Nosaltres que ho deixem aquí, però en tornarem demà, dia de revolució, sense Serra, sense Olma, sense Carla, sense obstacle, sense distància. Per tant, ho tornarem a fer, ja veurem com va la cosa. Farem camí, Salvador, bona nit.
Bona nit.